Ràdio Tiana, les notícies.
El bateig de la bèstia dels diables i la pastoral dels bandabòlits són les dues novetats principals de la festa major de Sant Antoni. Un any més arriba lligada al Tastian els dies 13, 14 i 15 de juny. Les activitats de la Festa Major i el TAS comencen precisament aquest cap de setmana amb la mongetada popular i el curs de TAS de vins. La Final Four de Catalunya de futbol sala desembarca aquest cap de setmana al poble. I avui, al final de l'informatiu, dedicarem especial atenció a les persones que estan a l'atur. Montgat per Feina ofereix un ampli ventall per aturats que vulguin fer-se emprenedors, per joves o pels més desorientats a l'hora de trobar feina. La Festa Major Petita de Tiana arriba amb novetats pels propers 13, 14 i 15 de juny. Al programa de Sant Antoni d'aquest 2014 apareixen dues activitats noves. Si durant la Festa Major de setembre vam poder veure passejar la bèstia dels diables, ha arribat el moment de presentar-la al poble com cal. Diumenge al matí la colla en farà el seu bateig. En aquell moment descobrirem el seu nom i la seva història, que arriben després d'un treball entre els diables, les escoles i el Consell d'Infants. Un pas important per la colla i per la pròpia figura, ho ha explicat el cap de colla Miguel Ángel Martínez.
Que la gent conegui la bèstia i d'on ve i una història, clar, això és molt important. No és només tindre una bèstia o una colla, és tindre una bèstia i que aquesta bèstia tingui una història i que la gent sàpiga la història i que sàpiga el nom de la bèstia, que no digui, ah, és la bèstia de Tiana, dels diables de Tiana, no, no, no. És la bèstia tal, eh? O sigui, dona més pes, i si a més la gent sap la història, doncs pues allò va la canalla, venen, ah, pues, i se'n va explicant, i quan surts per fora et diuen, no. Ah, i aquesta bèstia, i explica la història, clar, llueix més.
A més, com que també és dia de sardanes, els amics de la sardana han preparat especialment per a l'ocasió la Sardafoc Tiana, que ambientarà aquest bateig. Aquest mateix dia, entre sardana i sardana, tothom qui ho vulgui podrà portar i tastar les truites dels veïns. Una altra de les novetats del programa arriba dissabte al migdia de la mà dels músics de Bandabòlit. El grup organitza la pastoral, una passejada a l'aire lliure que acabarà en pícnic i que, evidentment, estarà acompanyada en tot moment d'un bon ritme. Això sí, cadascú haurà de portar el seu menjar. La Festa Major Petita precisament comença abans d'hora. Aquest diumenge al migdia tots els que s'animin podran atipar-se a la mongetada popular que organitza la colla de diables Trempera Nostra. A més, a les 11 del matí es podrà anar fent gana amb les activitats medievals. Després que l'any passat la Festa Major Petita i el Tastian es fusionessin per primera vegada, enguany el poble repetirà l'experiència. Segons la pròpia regidora de Cultura, Núria Blasco, és la millor manera de celebrar els dos esdeveniments.
L'any passat vam fer la prova i creiem que no va anar del tot malament. Que és veritat que la Festa Major Petita és una festa major petita, que abans tenia, sí que tenia la seva rellevància, però d'ençà uns anys és més important la festa de setembre, i aquesta, fer-la coincidir amb el TAST, creiem que va funcionar i que té la seva importància.
Des de l'Ajuntament estan convençuts que la Festa Major de Sant Antoni d'aquest 2014 anirà millor que la de l'any passat.
És veritat que hi havia coses que no van acabar d'encaixar, però aquest any hem modificat, a més amb les entitats que hi participen s'ha consensuat, i creiem que pot donar, pues això de dir, la Festa Major Petita de Tiana sempre va lligada al TAST. L'any passat, ja et dic, hi havia coses que sí que és veritat que no van acabar d'encaixar, sobretot per lloc, per la ubicació.
Blasco, a més, ha recordat que agrupar les fires amb les festes locals funciona a molts municipis del Maresme. Cabrils fa molts anys que celebra una de les mostres gastronòmiques més importants del país dins la Festa Major de Santa Helena, i Argentona passa el mateix durant la Fira del Canti i Sant Domènec. Aquest any arriba el Tastian amb una novetat molt relacionada amb el món de la cuina. La reconeguda Carme Ruscalleda serà l'encarregada de padrinar la fira. La xef del Maresme donarà el tret de sortida a aquest esdeveniment amb un pregó inaugural. Això serà el divendres 13 de juny al vespre. Aquesta serà la 6a edició de la mostra i s'allargarà fins al diumenge dia 15 de juny. Com a novetat participarà del Tastian el Gremi d'Hostaleria i Turisme del Barcelonès Nord i Maresme Sud. Enguany ompliran la plaça de la Vila 13 restaurants del Maresme i del Vallès Oriental i 9 cellers de la comarca. Tots ells presentaran les seves arts culinàries i vinícoles. De Tiana hi participaran establiments com la Vimingo, Can Roca, Mas Blanc, Mas Cors, el Casal, el restaurant del Casino o, entre les noves incorporacions, la Caseta. Entre els cellers hi trobarem noms força propers al Talella, Roura, Perxet, Mas Pellicer, celler Joaquim Batlle o Alella Vinícola, entre d'altres. Els actes de la Festa Major Petita comencen aquest cap de setmana, però també els del Tastiana. Ens ho explica l'Àlex Ramis.
Com a prèvia del Tastiana, la Llar de Persones Grans ha organitzat un curs de tast de vins d'EO Alella, un acte obert a tothom que es farà en dues sessions. La primera serà dia 1 de juny i treballarà els vins blancs i rosats, mentre que la segona se celebrarà el 7 de juny i es centrarà en els negres i dolços. Segons el president de la Llar de Persones Grans, Frederic Coromines, els dos dies comptaran amb la presència de l'enòleg Oriol Artigas, un expert que farà l'experiència més interessant pels assistents.
Perquè quan això t'ho explico en entès, la saps veure, la saps notar, la saps degustar. Quan no t'ho fan veure, doncs et costa una miqueta, no? Distingir certs aromes, o siguin de plantes, o sigui, inclús de la salabror del mar, per dir alguna cosa, perquè estem al costat del mar nosaltres.
La Llar de Persones Grans ha organitzat aquest curs en col·laboració amb el govern municipal, que va ser qui els hi va fer la proposta. Els que vulguin participar a l'activitat s'han d'inscriure a l'Ajuntament de Tiana abans del 30 de maig.
Escolta les notícies a Ràdio Tiana.
Aquest dijous hem tornat a gaudir dels contes explicats per les àvies de Tiana. Aquest cop, però, ha estat una hora del conte més festiva de l'habitual. Àlex Ramis.
Aquest dijous ha tancat el cicle Àvies de Conte. Durant 4 setmanes, diferents àvies han explicat contes tradicionals, com els tres porquets o la rateta que escombrava l'escaleta, als nens que s'apropaven a aquesta activitat. Només una de les 4 sessions programades es va haver de suspendre per problemes de salut de la Concepció Carreras. Fins a l'última sessió, totes s'havien fet a la Biblioteca Can Baratau. Tot i així, el tancament s'ha fet a la Llar de Persones Grans i l'encarregada de fer de contacontes ha estat Carme Cussó, presentadora de l'Embalat a Ràdio Tiana. El conte escollit per aquesta ocasió ha estat la Caputxeta Vermella i una trentena de nens han assistit a escoltar-lo. Un moment que, segons la Carme, ha tingut un significat molt especial per ella.
La meva il·lusió és poder-los explicar aquí, perquè vaig viure molts anys en aquesta casa abans de ser el casal de la gent gran. I sigui la persona que m'han dit que tenia que fer el conte aquí, avui és un dia molt important per mi.
Per explicar el conte, la Carme ha preparat una escenificació senzilla i ha utilitzat diferents disfresses. Precisament aquesta manera peculiar i divertida d'explicar els contes que tenen les àvies és el que ha animat a una de les mares, Tània Tomàs, a portar la seva filla perquè escoltés la història de la Caputxeta Vermella.
Home, perquè agrada als crios i ens agraden als adults també, no? I bé, si una senyora gran es deixa també explicar contes, i crec que no és l'habitual, realment no és l'habitual que es contin les persones del carrer, no? Sempre és més agradable, no? Són àvies i expliquen als seus nets i sempre, no sé, a mi em fa il·lusió.
Després del conte, els nens han pogut menjar xocolata calenta i fins i tot han obert una pinyata. Amb aquest petit joc s'ha tancat un cicle que pretenia fomentar els vincles intergeneracionals entre la gent gran i els nens i que, pel que sembla, ho ha aconseguit.
Protecció Civil de la Generalitat ha desactivat aquest dijous a primera hora del matí l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions a Catalunya Inuncat després que el Servei Meteorològic donés per finalitzat l'episodi de pluges intenses que han afectat els dos darrers dies al territori català. En total, el telèfon d'emergència 112 va rebre entre aquest dimecres al migdia fins passada la mitjanit 129 trucades relacionades amb les pluges, tot i que no s'ha produït cap incidència greu. Només cal destacar algunes inundacions en zones properes a les rieres del Vallès Oriental i del Maresme. Al llarg de la nit, els bombers de la Generalitat no han hagut de fer cap sortida. La majoria d'aquestes trucades es van concentrar ahir a la tarda, entre les 6 de la tarda i 8:45 del vespre, i per comarques es van fer des del Vallès Oriental i des del Maresme 43 trucades. Per poblacions, en aquesta franja horària, el 112 va rebre 23 trucades des de les Franqueses del Vallès i 15 des de Mataró. A partir de les 9 del vespre, l'episodi de pluja es va anar clarament a la baixa. baixa i el telèfon 112 va rebre 7 trucades més entre aquesta hora i 2:15 de la matinada. D'altra banda, el servei de tren no ha estat interromput, tot i que s'ha produït alguna incidència a la línia de la costa que ha causat demores al servei. El Servei Català de Trànsit informa que a causa de les pluges ahir al vespre es va produir una esllavissada de pedres a la Nacional 2 a Sant Pol de Mar que va obligar a fer un pas alternatiu, però la circulació es va normalitzar a les 10 de la nit. Segons indica Protecció Civil, aquest dimecres al vespre les pluges han provocat crescudes a les rieres del Vallès Oriental i del Maresme. En aquest sentit, recorda que és important que no es travessi cap riu ni riera ni zona inundada. Aquest cap de setmana arriba la Final Four a Tiana. És una notícia de Sergi Quevedo.
Quatre equips es veuran les cares aquest cap de setmana al pavelló municipal de Tiana per saber quin és el millor de Catalunya en futbol sala. El Santa Eulàlia de Ronçanes, el Vilafant, l'Esplais i l'Alella decidiran aquest cap de setmana a Tiana quin d'ells és el campió absolut de categoria. Els enfrontaments seran dissabte i diumenge. Els primers, emparellament, seran Vilafant contra l'Esplais i el Santa Eulàlia contra l'Alella. Uns enfrontaments que ha destacat el mateix president de la Federació Catalana de Futbol Sala, Jordi Eduardo.
Bé, la veritat és que és molt competida, o sigui, hem agafat el que seria la part nord de Catalunya amb la part sud de Catalunya i la veritat és que donen la casualitat també que hi ha un playoff que és quasi com si fos un derbi perquè un equip, que en aquest cas és l'Esplais, que ha sigut el màxim, el líder, es creua amb un equip que, del qual provenien abans molts jugadors com és el Vilafant. Per tant, hi haurà com una mica de derbi entre aquests dos equips, tot i que un està a la Lliga Nord i l'altre a la Lliga Sur, no? Per tant, serà interessant, molt interessant. Per altra banda, a l'Alella contra la Santa Eulàlia de Ronçana també serà un partit molt, molt interessant. Deien que no s'havien vist mai jugar i estaven tots dos ara molt ansiosos buscant vídeos dels uns respecte als altres.
Això ho va fer en l'acte de presentació que va tenir lloc a l'Ajuntament de Tiana. Aquesta federació cada dia que passa creix molt més i espera que encara ho faci més endavant en la propera temporada. Més de 3.000 llicències de jugadors i molts clubs que cada dia fan una mica més gran la federació, que competeix en competicions fins i tot internacionals. Una federació que no para de créixer, com reconeixia el seu president.
Sí, vull dir, ara nosaltres ja tenim 3.000 llicències, quasi 300 clubs, i la veritat és que estem creixent bastant, exponencialment. Tenim previst un creixement molt, molt gran a aquesta propera temporada a Lleida, hi ha molts equips de Lleida s'incorporen amb nosaltres, i la veritat és que estem avançant amb un projecte que pretén, doncs, que de l'amateur, el futbol sala amateur, es comenci a professionalitzar, no? El nostre somni seria poder fer una lliga comarcal, o sigui una lliga on les capitals de comarca fossin les que s'enfrontessin i una miqueta aquests equips serien els representants.
Una federació, per cert, en què el futsal Tiana sempre hi ha tingut molta importància i que sempre ha cregut en ella. El mateix president creu que el futsal Tiana és un dels clubs importants de la categoria i que sempre ha tingut representació a les seleccions catalanes, Jordi Eduardo.
Sí, la veritat és que Tiana és un referent. Ho hem vist amb totes, amb quasi totes les seleccions catalanes tenim un jugador del Tiana perquè sempre és un referent, tant amb l'absoluta com amb la Sots-21. No? Ara ens agradaria que tard o d'hora es fes un femení també aquí, perquè al Maresme el futbol sala pega molt fort i la veritat és que hi ha moltes noies també que volen jugar a futbol sala, però sí que és veritat que en totes les competicions que hem tingut, tant d'absoluta com Sots-21, hi ha hagut un jugador a Tiana.
El president de la federació considera que ara li queden deures al futsal Tiana a veure si aconsegueix tirar endavant un femení. En aquesta Final Four, per cert, no hi serà el club anfitrió, com és el futsal Tiana. El conjunt que fins aquesta temporada entrenava Jorge Asensio no ha arribat a la final. Tot i això, des de l'entitat s'organitza amb ganes i esperant que sigui un impuls definitiu al futbol sala, com reconeixia el mateix coordinador de l'entitat, Antonio Bravo.
Sí, amb moltes ganes. Bueno, la veritat és que és un event que crec que hauria de ser l'impuls definitiu pel nostre club i pel futbol sala aquí a Tiana. I crec que és una oportunitat molt bona per la gent del poble per veure futbol sala. De veritat, tenim quatre equips que són molt, molt, molt bons equips i penso que tindrem un cap de setmana molt interessant.
Un impuls que necessita l'entitat per treure el futbol sala de les escoles i apropar-los una mica més al pavelló.
És l'obsessió perquè no aconseguim que el futbol sala, que la gent cregui realment al futbol sala. Hi ha molt futbol sala a les escoles, al carrer, però a l'hora, la veritat, en el tema de clubs, tot el que no siguin clubs d'un pes relatiu, doncs encara sembla que no aconseguim tirar del tot endavant. I, bueno, aquest tipus d'events, doncs, penso que són molt importants.
Tot començarà amb els tabalers de Tiana i la presentació dels equips. Poc després hi haurà la presentació dels conjunts i acabarà amb un doble partit. Primer entre el Vilafant i l'Esplais i després entre el Santa Eulàlia contra l'Alella. El diumenge serà el torn de la final i la final de consolació, també. Els tianencs tindran participació en el partit pre-Benjamí de la selecció catalana contra el futsal Tiana. Les finals seran el proper diumenge a la tarda.
L'atur és un tema de molta actualitat al mes d'abril, segons les dades de l'Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal del Maresme. A Tiana hi havia 412 persones busquen feina, una taxa d'atur del 10%, molt inferior a la mitjana de Catalunya i Espanya. Això sí, a municipis tan propers com Montgat gairebé hi ha el doble de persones aturades, més de 800, un nombre, però, que també comporta una taxa més baixa que la catalana, un 13% aproximadament. Avui ens visiten precisament a l'informatiu uns professionals que treballen de ben a prop amb aquesta problemàtica i de ben a prop amb molts dels que pateixen l'atur a poblacions com Tiana i Montgat. De fet, són les encarregades de tirar endavant un programa que es diu Montgat per Feina, un programa integral per a persones aturades que són del Departament de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Montgat. Són l'Anna Jiménez, tècnica de promoció econòmica, benvinguda.
Hola, bona tarda.
I també la Mare Hernández, tècnica de formació i de promoció econòmica.
Bona tarda.
Benvingudes. Estan treballant en aquest moment perquè els aturats de Tiana i Montgat es mantinguin actius, eh?
Sí, de fet. Com tu comentaves, tenim un atur més baix que el de l'àrea metropolitana de Barcelona o el de Catalunya. El que passa que ha impactat molt sobre Montgat i Tiana, que han sigut poblacions que normalment no tenien un índex d'atur molt alt. Llavors, arrel d'aquest atur continuat i cada vegada la cronificació d'aquestes persones aturades en més d'un any, doncs els polítics de Montgat es van preocupar moltíssim per aquest fet i ens van demanar que penséssim un pla integral, doncs, per fer front a aquest fet. I ens vam assentar els tècnics de serveis socials, de promoció econòmica, els tècnics de formació i juntament doncs, amb l'alcaldia i sobretot amb la regió de promoció econòmica, doncs, vam haver de pensar diferents solucions i diferents programes doncs, per donar resposta a aquest problema que teníem a Montgat i a Tiana.
A més, això, estem parlant de Montgat i Tiana. És un programa que es diu Montgat per Feina, però que qualsevol persona que estigui aturada a Tiana hi pot accedir, no?
Sí, de fet, amb Tiana tenim un conveni signat per tot el que són els serveis de promoció econòmica, de borsa de treball, de formació, d'ajut per ajudar a fer tècniques de recerca de feina. Sempre hem tingut emprenedors de Tiana, perquè és un municipi molt emprenedor, molta iniciativa empresarial, i sempre els hem donat servei i hem tenit aquest servei conveniat que potser per cada ajuntament no caldria un dispositiu tan potent, però sí que va molt bé doncs, tenir un pacte en el que puguem donar suport als tianencs també. No? I de fet, doncs, tot aquest pla integral i accions, doncs, molts tianencs s'han apuntat i també els hem tingut fent formació, fent orientació laboral i fent tècniques de recerca de feina.
Ara parlarem de seguida de tots aquests cursos, de les novetats que hi ha, però què pot fer un aturat de Tiana? És a dir, pot venir allà, apuntar-se per trobar feina, per estudiar?
Sí, de fet, el gruix potent de serveis són bàsicament gent que està buscant feina, tant per compte d'un altre, és a dir, el que vol treballar per una empresa, bé normalment, i el que fan els tècnics d'ocupació que tenim allà és una detecció de necessitats. Què necessita aquella persona, amb què el podem ajudar? El primer que fem és apuntar-lo a borsa de treball. Això no vol dir que li donem feina, però sí que vol dir que l'ajudem a caminar en la direcció de buscar-ne i de la millor manera. Doncs algú pot necessitar una càpsula d'alfabetització informàtica per buscar feina per internet, una altra persona doncs, resulta que se'n vol anar a l'estranger, li podem dir quines són les agències i els llocs on pot anar per trobar feina fora, o per exemple alguna altra persona pot necessitar algun curs de formació específic d'anglès per treballar de cambrer, perquè resulta doncs, que l'empresa li demanen. I llavors també hi ha una altra, o sigui, quan estan apuntats a la borsa de treball, doncs també és una manera d'estar actiu i quan tenim alguna oferta que li pugui interessar doncs el podem avisar. El que passa que l'actiu principal de la persona que busca feina és ella mateixa, és a dir que nosaltres el que li donem són les eines d'on anar a buscar la informació contínua que pot sortir tant a les ofertes de promoció econòmica com a d'altres ofertes d'altres llocs, de borses sectorials, d'empreses de headhunters, o sigui, segons el perfil que tu estiguis buscant, les tècniques t'orienten on anar a buscar la feina i com pots anar-la a buscar. Segons el teu perfil, doncs, t'interessa més estar per internet, o t'interessa més fer la candidatura, o, o com poder millorar la imatge personal fins i tot per fer una entrevista, és a dir, són molts els canals en els que et poden ajudar. I un altre punt molt important on et poden ajudar és si tu has treballat tota la vida d'alguna cosa, t'has quedat sense feina i veus que el sector està obsolet, és a reinventar-te per crear el teu propi lloc de treball, el que li diem autoocupació. I la manera amb menys risc per equivocar-se seria fer un bon pla d'empresa. Llavors intentem, doncs, acompanyar, fer com de coach, no?, que ara això està molt de moda, doncs fer de coach de l'emprenedor per recercar informació de com buscar que aquest lloc de treball no et suposi un risc, no perdis els diners de la capitalització i puguis crear el teu propi lloc de treball.
A més, ara, de cara a l'estiu, també hi ha molta cosa pensada per joves, perquè també és un dels col·lectius més afectats, doncs, per l'atur. Hi ha cursos de monitors de lleure, primers auxilis, manipulació d'aliments, anglès per cambrers. Em sembla, Marc, que això ens ho pots explicar bé, eh?
Pues sí, hem pensat una sèrie d'accions per joves que poguessin donar una sortida. Potser el curs més atractiu i que més ha agradat i que tingut molta demanda, el de monitor de lleure, potser aquest estiu no podran treballar, però bueno, estem treballant perquè l'any que ve o durant l'hivern tinguin el seu títol i puguin donar resposta a ofertes de treball.
Què faran els joves en aquests cursos? Explica'ns, doncs, algun dels atractius d'això que esteu preparant.
Bé. La idea nostra en la formació és no fer el curs tradicional, que sol durar 2-3 mesos, sinó buscar exactament quines són les necessitats formatives per als llocs de feina. Per exemple, els joves poden treballar, i treballen molt, de cambrers o en el tema d'hostaleria, no?, a l'estiu. Llavors, fem un curs d'anglès, però no un curs d'anglès tradicional que podria fer una acadèmia, sinó un curs d'anglès per l'hostaleria. Els hi direm com has de demanar a un client un plat, com has de cobrar un compte, com treballar a l'hostaleria amb l'anglès. A l'altre curs de monitor de lleure et permetrà, quan acabis el curs i una part de pràctiques, tenir una titulació, el carnet de monitor de lleure, per poder treballar a un esplai, com a monitor de menjador. I les altres, que són el de primers auxilis, perquè ens trobem que molts joves treballen a casals d'estiu, durant l'estiu, i llavors és un tema que els donarà més oportunitats de trobar feina perquè millorarà el seu currículum.
Hi ha coses que també prepareu amb altres ajuntaments, per exemple, a Argentona i Premià de Dalt, que són programes intensius per emprenedors.
Sí, ens ha permet, amb els tres ajuntaments, ens permet tenir prou massa crítica, no?, d'emprenedors, com per poder fer coses molt específiques. Per exemple, temes específics per cooperatives, una jornada de networking, que la fem entre tots els emprenedors que hem assessorat els tres ajuntaments, que es puguin trobar, que es puguin donar targetes, que puguin col·laborar conjuntament. I llavors ens ha permet accedir a una subvenció de la Generalitat de Catalunya, que abans donaven directament als ajuntaments petits, ara han de ser ajuntaments més grans o bé agrupacions d'ajuntaments. Llavors ens hem pogut ajuntar tots tres i podem impactar sobre més nombre d'emprenedors. Llavors oferim un programa integral pels emprenedors de formació, de càpsules formatives de 4 a 8 hores. Quan trobem un número d'emprenedors prou important com perquè veiem que tenen mancances, gestionen molt bé la seva empresa perquè han sigut tota la vida torners o són molt bons forners, però no saben gestionar el tema de la fiscalitat. Doncs muntem una jornada de fiscalitat. O no saben fer un pla econòmic financer. Llavors, doncs, fem un curs de fiscalitat. És a dir, intentem professionalitzar a nivell d'empresaris el petit emprenedor, i col·laborant amb els altres ajuntaments com Argentona i Premià ens permeten especialitzar-nos i poder tenir prou emprenedors com per fer cursos prou específics, no? Llavors estan prou a prop els tres ajuntaments, doncs, com perquè d'Argentona puguin venir emprenedors aquí o de Montgat puguem enviar emprenedors a Premià de Dalt en el cas de que muntin un curs que en els mongatins i els tianencs els hi pugui interessar.
Des de Pimec Catalunya en alguna ocasió han recomanat anar en compte per això a l'hora de promocionar tant l'emprenedoria, perquè diuen que no és fàcil i hi ha riscos també, i que això s'ha d'advertir.
Sí, un dels riscs més important i que ens fa més por nosaltres a Montgat, quan veiem un emprenedor que no crea l'empresa, creiem que és un èxit, perquè és un estalvi familiar moltes vegades d'una empresa que potser no és viable, o un crèdit que no es demana i que per tant, doncs, deixa una família en una pitjor situació de la que estava, o una capitalització de l'atur quan agafen tots els diners de l'atur, el cobren junt i per muntar una empresa, si veiem que l'empresa no és viable i no es munta, per nosaltres això, doncs, és un gran èxit. també hem d'anar en compte, perquè sí que veiem que l'emprenedoria és una manera de crear llocs de treball, però sí que és veritat que s'ha de vigilar una mica de no crear llocs de treball precaris, és a dir, que moltes vegades amb donar-se d'alta d'autònoms et permet treballar, però s'estan perdent molts drets laborals de tota la vida, de crear llocs de treball, i llavors es creden molts trades, no? O sigui, ens donem compte que hi ha moltes empreses que ofereixen al treballador de tota la vida un contracte d'autònoms, llavors aquí és veritat que Pimec alerta de tot això, no? Creix l'emprenedoria, però a quin preu, no? Hem d'averiguar ben bé si darrere hi ha una empresa que crea llocs de treball, que n'hi ha, que els assessorem i nosaltres els veiem, o és un petit autònom amb una situació més precària que la que tenia com a treballador.
I ja per últim, també he vist que teniu formació en tecnologies de la informació i la comunicació, que per adaptar doncs, molts aturats al que es porta ara, no?
Pues sí, aquesta era la nostra idea i sobre el tema fonamental en què hem basat la formació aquest any és aquest, les noves tecnologies. La idea, com dèiem abans, és no muntar un curs que sigui molt llarg i que la persona pues, tingui problemes pues, perquè té nens i no els té que deixar al menjador o no pot ocupar-se. Llavors, la idea és fer aquests grans cursos, partir-los en el que diem càpsules formatives. Llavors, atenent més a les necessitats particulars de cada persona, perquè a un emprenedor igual li pot servir dos càpsules i un altre només necessita, per exemple, fer màrqueting digital, altre de treballar més els temes de fiscalitat, i igual amb els aturats. Pues, per exemple, ara tenim uns cursos que és crear el teu videocurrículum. El que està clar és que no tots els aturats han d'accedir a aquesta eina per la feina que demanen, però sí que hi ha alguns que els hi pot interessar. Llavors, el curs aquest de videocurrículum, els hi pots ajudar amb ells. Per això fem un específic sobre això. La idea era aquesta.
Ara doncs repassem una miqueta. Al juny teniu preparat un que es diu Vull fer-me autònom, un altre de 5 factors claus per activar un negoci a la xarxa, requisits per a l'obertura d'un local comercial. També al juliol, fiscalitat per a pimes i autònoms, atraure, retenir i fidelitzar clients. Hi ha algun més que us agradaria destacar?
Sí, de fet, hi ha moltes càpsules ara també per persones aturades. Jo el que els recomanaria, sobretot a tothom que busqui feina, o als emprenedors, o fins i tot les empreses ja consolidades també de Tiana, que tenim algunes ofertes de cursos i de serveis per les empreses que ja funcionen també, és que s'apuntin a promoció econòmica, que s'apuntin a la borsa de treball, i que sobretot estiguin molt pendent de totes les novetats en el Facebook, perquè pengem molts cursos i moltes càpsules i les anem informant doncs, en xarxes socials. No? Llavors, per aturats, ara immediatament també muntarem cursos, oi, Marc?
Sí, ara tenim, per exemple, programat per final d'aquest mes el videocurrículum que t'he comentat abans, una altra d'eines web per a la recerca de feina, reputació online, ocupabilitat per competències, un també nou que està tenint molt d'èxit, que és la imatge val més que una imatge val més que mil paraules. És com presentar-nos en una entrevista de feina.
Molt important això,
sí,
no?
Sí, és una càpsula que dura 2 dies i mirarem quins són els requisits més importants a l'hora d'anar a una entrevista.
Ens podries posar algun exemple?
Algun exemple de què és el que... Home, pues, per exemple, el color blanc queda molt bé.
El color blanc?
El color queda molt bé. No has d'anar molt maquillat. No has de... Has d'adaptar-te, jo crec que el fonamental és que has d'adaptar-te a l'empresa on vas. Has de tenir molta informació. En aquests temps la informació és el poder, no? Que diuen, bueno, pues tu has de saber a on vas i has de saber quin és l'estil que porta l'empresa. Llavors tu t'has d'adaptar a això. Però sempre el pitjor són les estridències.
Perfecte. Doncs Ana Jiménez, Mar Hernández, moltíssimes gràcies a les dues per haver vingut aquí a l'estudi de Ràdio Tiana.
Gràcies. Moltes gràcies a vosaltres.
I si encara no sabeu què fer aquest cap de setmana, us portem les idees del quedat després de l'informatiu.
Queda't.
No hi ha res com un bon vi, d'això no n'hi ha dubte, però saps quin vi és el més adequat pels teus menús? Diferencies entre els vins més o menys afruitats? Si ets fanàtic del vi i t'interessa aprendre'n, no et pots perdre el curs que oferirà Oriol Artigas, llicenciat en Enologia per la Universitat Rovira i Virgili. Si vols passar un matí elegant i saborós, queda't al poble i ves el curs d'iniciació al tas de vi Deo Alella. L'Ajuntament s'encarrega de les inscripcions, que seran obertes fins al 30 de maig. Aquesta activitat forma part també del propi programa del Tastiana, una bona oportunitat per anar aprenent a degustar abans que arribi la festa grossa. Aquest cap de setmana, Tiana Antica et proposa la vetllada perfecta. T'imagines sopar en una masia romàntica al so de la millor música italiana? Sabem que ja t'hi trobes. No et resisteixis a fer-ho realitat. Ariel Abramovic i Paul Kiefer interpretaran una mostra de la música italiana per a llaüt de la primera meitat del segle XVI. La masia Can Roca acollirà el duet encarregat de tocar Canti degli Angeli. L'entrada per al concert té un preu de 10 euros. Si hi vols sopar, te'n costarà 25 més. Segur que si busques pels calaixos de casa teva hi trobaràs capses, fulls utilitzats però guardats, retalls d'una antiga revista i et preguntaràs per què guardo tot això. Aquí tens la solució, ho guardes per assistir al taller que et proposem aquest dissabte. Amb tots aquests materials farem llibretes reciclades. Així demostrarem que tot el que guardem acaba servint per a alguna cosa. Us hi podeu inscriure a pij.tiana@diba.cat. o trucant al telèfon 933 951 997. La Biblioteca Can Baratau no para quieta. Per aquests propers dies et proposa dues activitats. Atenció! Per acabar la setmana amb bon peu, que millor que relaxar-se escoltant un tradicional conte. Aquesta setmana la veu que relata el conte ens és molt familiar. Carme Cussó, presentadora de l'Embalat de Ràdio Tiana, explicarà en Patufet. Aquesta setmana, però, serà diferent. Recordeu que el conte es relatarà a la llar de persones grans del poble. Això sí, a la mateixa hora de sempre. Per seguir amb actes de lectura, Julian Burns presenta El sentit d'un final. Coordinat per Toni Sala, el club de lectura d'aquest mes parlarà del llibre de Burns, publicat el passat 2011. És un llibre breu, però que dona per molt. De ben segur que n'extraieu una nova manera de veure la vida. Tot això a través del seu protagonista, Tony Webster.
Hem començat explicant-vos que el bateig de la bèstia dels diables i la pastoral dels bandabòlits són les dues novetats principals de la festa major de Sant Antoni. Un any més arriba lligada al Tastiana els dies 13, 14 i 15 de juny. Les activitats de la festa major i el tast comencen precisament aquest cap de setmana amb la mongetada i el curs de tast de vins. La Final Four de Catalunya de futbol sala desembarca aquest cap de setmana al poble. Mungat per feina recomana prudència i assessorament als aturats que vulguin emprendre i fer la seva pròpia empresa. Han preparat un ampli ventall de cursos per a les persones de Tiana i Mungat que busquen feina a l'estiu i a tallers especialment dedicats per als més joves.
Segueix l'actualitat a la localtiana.cat. Serveis informatius.